Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Pedro Sánchez anuncia la mobilització de més de 14.000 milions d'euros en ajudes per als sectors més afectats per la imposició dels aranzels de Donald Trump. El president espanyol, en una compareixença a la Moncloa fa una hora, també ha demanat a Brussel·les que aposti per diversificar i ampliar els llaços comercials internacionals i mantingui oberta la negociació amb els Estats Units. El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca per dilluns l'empresariat i els sindicats per analitzar la resposta que cal donar a aquests aranzels anunciats per Trump. A Catalunya, més de 3.000 empreses exporten de manera regular als Estats Units per valor de 4.350 milions d'euros. Els Mossos d'Esquadra engeguen aquest cap de setmana un pla contra la multireincidència a l'àrea metropolitana de Barcelona. S'ha batejat amb el nom de Campai i combinarà la intel·ligència policial amb la presència de més agents al carrer amb unitats ARRO, BRIMO, Guàrdia Urbana i Policia Nacional Espanyola. Hongria retirarà del Tribunal Penal Internacional coincidint amb la visita oficial del primer ministre israelià, segons revela el seu cap de gabinet. Netanyahu ha arribat a Budapest i desafia així l'ordre d'arrest per suposats crims de guerra a Gaza. Per Viktor Orbán, el TPI ha perdut legitimitat. La taula del tercer sector alerta que aquest any caduca el conveni signat amb Endesa sobre pobresa energètica i reclama ampliar-lo a altres companyies elèctriques. En la presentació del dossier, Catalunya Social exigeixen al govern que la pobresa energètica sigui una prioritat. Allau de consultes als administradors de finques per una nova regulació espanyola sobre pisos turístics, però que a Catalunya no s'aplica. Aquesta nova norma diu que qui vulgui obrir un d'aquests negocis ha de demanar permís previ a la comunitat. Aquí, la via per impedir-los és incloure la prohibició als estatuts de la finca. Una quarta part de les dones de la generació Z, les nascudes a principis del 2000, no es consideren heterosexuals, segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra i la de Toronto. Una dada que duplica respecte a la generació anterior, la millennial, mentre que entre els homes és menys accentuada. Segons la recerca, la ideologia influeix en l'orientació sexual dels joves. Des de fa una hora estan a la venda les entrades per als tres concerts que Lady Gaga farà a l'octubre a Barcelona. Aleshores, prèvia hi ha hagut polèmica pels preus i l'estratègia de prevenda exclusiva per a clients d'una sola entitat bancària. Els esports.
4 anys després, el Barça torna a jugar una final de Copa de Futbol i de nou es trobarà al Madrid. Serà el 26 d'abril a Sevilla. La Cartuja, els blaugranes, van superar 0-1 l'Atlètic de Madrid. En bàsquet, Anna Cruz anuncia que es retira del bàsquet a final de temporada amb 38 anys. La badalonina marxa amb un palmarès espectacular on hi destaquen un anell de l'NBA femenina i una Eurolliga. I a l'Eurolliga masculina de bàsquet, el Barça s'assegura la repesca amb la victòria a la pista del Fenerbahçe 75-83.
I el temps tarda amb possibilitat de ruixats entre les Terres de l'Ebre i la Franja de Ponent i el vessant sud de l'Alt Pirineu. A la resta hi haurà més estones de sol, amb cel variable i augment de les temperatures, vent marcat i mala mar a la costa de l'Ebre. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem el Catalunya al dia sentint les mesures que ha explicat el president espanyol per afrontar l'impacte dels aranzels anunciats per Donald Trump i posarem el focus en les afectacions en les empreses catalanes. De fet, el president Illa ha convocat per dilluns els agents socials per parlar-ne. Els productes catalans que quedaran més tocats per aquests aranzels són la perfumeria i la cosmètica, els farmacèutics, motocicletes, oli d'oliva, vi, cava i joieria, entre d'altres. A Catalunya hi ha més de 3.000 empreses que exporten regularment als Estats Units per valor de més de 4.300 milions d'euros. En ple debat sobre quin model de turisme volem tenir en el futur, avui comença la temporada de creuers, ho fa el Port de Tarragona i també els de la Costa Brava. I el de Barcelona s'ha inaugurat la nova terminal de la companyia MSC Creuers. Després del nou capítol d'incidents al barri de la Font de la Pólvora de Girona, avui sentirem el testimoni d'una persona nascuda al barri i que s'hi ha quedat per treballar com a educador social i per impulsar projectes per posar en valor la cultura gitana. Critica que quan es fan els plans per al barri, diu, no es tingui en compte la gent que hi viu i considera que les operacions policials haurien de ser l'última carta que s'hauria de jugar. Us explicarem aquest estudi en participació de la Universitat Pompeu Fabra, fet a partir de la resposta de 4.000 joves catalans, que constata que una quarta part de les dones nascudes a principis del 2000, la coneguda com a generació Z, no es consideren heterosexuals. Les dones que s'identifiquen com a no heteros són el doble que els nois. El 15% de les noies d'aquesta generació es consideren bisexuals. I anirem al Pirineu per parlar d'una altra estadística molt diferent. En 10 anys, la població d'ossos bruns al Pirineu s'ha triplicat. A dia d'avui hi ha prop de 100 exemplars i la meitat, per tant, una cinquantena, són en territori català. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El govern espanyol mobilitzarà 14.000 milions d'euros per combatre els aranzels imposats per Donald Trump. Pedro Sánchez, en una compareixença davant dels sectors més afectats fa una hora, ha fet una crida perquè la Unió Europea ampliï i diversifiqui els seus socis comercials internacionals, com el Mercosur, i aposta per la negociació amb els Estats Units. Ha seguit aquesta compareixença que ha acabat res fa mitja hora la Paula Brujats al Palau de la Moncloa. Paula, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. I Pedro Sánchez ha acusat Donald Trump de provocar una crisi injusta i desproporcionada i ha promès una xarxa de seguretat per a totes les empreses espanyoles afectades. De moment, aquests 14.000 milions d'euros que ha anunciat Sánchez són bàsicament línies de crèdit. No hi ha ajudes econòmiques directes fins que Europa mogui fitxa, ha dit, però el president espanyol sí que ha promès tota l'ajuda que calgui amb aquest objectiu.
Superar este golpe, lograr que la sinrazón de algunos líderes no la acaben pagando las mayorías sociales de siempre, pero también salir más fuerte de ella. Aprovechar, por tanto, esta guerra comercial para dar a nuestro tejido productivo un nuevo impulso modernizador y también de internacionalización.
A part de línies de crèdit, hi haurà també ajudes per a les empreses afectades per evitar acomiadaments de treballadors i per flexibilitzar els torns de les plantilles. Ajudes com les que es van donar durant la pandèmia, ha recordat Sánchez, que ha reconegut que la situació és complicada i ha demanat avui des d'aquí als sectors més afectats que mirin cap a nous mercats com són la Xina i Llatinoamèrica. Sánchez ha estat molt crític amb Donald Trump, li ha demanat que s'ho repensi i que s'assegui a negociar amb la Unió Europea per buscar una solució pactada.
Nuevamente le pedimos al presidente Trump que recapacite, que se siente en la mesa de negociación con la Unión Europea y también con el resto del mundo. La mano de Europa está tendida, pero eso no significa que vayamos a quedarnos de brazos cruzados.
I demanava a la Unió Europea una resposta contundent si Trump no recapacita i no s'asseu a negociar. Són els missatges que ha llançat Sánchez avui aquí des de la Moncloa en un acte amb els sectors més castigats, amb representants del món agroalimentari, sobretot del vi i l'oli, també de l'automobilístic i el metal·lúrgic. Sánchez també ha demanat a tots els partits polítics que remin a l'una perquè moltes d'aquestes mesures que ha promès s'hauran d'aprovar al Congrés dels Diputats.
Gràcies, doncs, des de la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
Adéu, bon dia.
També el govern estudiarà aquest cap de setmana, aprofitant la trobada que fan a Núria, l'impacte d'aquests aranzels en les empreses catalanes i com fer-hi front. I el president Salvador Illa ha convocat per dilluns l'empresariat i els sindicats. Segons el conseller de la presidència, Albert Dalmau, cal fer front comú per donar la millor resposta davant aquesta situació.
En aquest moment, diguem-ne, complexa que està vivint el món, hem de saber que és el moment d'estar tots units amb la Unió Europea i amb el govern d'Espanya per fer front a aquesta situació econòmica. És el moment de no tenir confrontacions internes i de poder restar units en poder tenir aquest pla de resposta en aquesta situació.
A Catalunya hi ha més de 3.000 empreses que exporten regularment als Estats Units per valor de 4.350 milions d'euros. Si ho dimensionem, de tot el que venen les empreses catalanes arreu del món, el 4% va als consumidors nord-americans, Pilar García.
Els sectors que més exporten als Estats Units són el químic, el farmacèutic, els fabricants de maquinària i equips, l'agroalimentació i la metal·lúrgia. I d'entrada, doncs, hi ha una preocupació general entre l'empresariat per l'impacte que puguin tenir els aranzels. David Martí és vicepresident de la patronal gironina, la FOEC.
Hi ha molta preocupació, lògicament, i llavors que cada cas particular és, se sap el seu i intenten prendre mesures. Però la gent en general està preocupada i a l'expectativa de veure què passarà i creuant els dits esperant que no sigui tant ni duri tant com ara ens podem pensar. No?
Hi ha productes concrets que sortiran especialment perjudicats, com per exemple l'oli.
Doncs sí, perquè el 15% de les exportacions catalanes d'aquest producte van als Estats Units. El president de la denominació d'origen protegida de les Garrigues és Enric Dalmau.
La gent que està exportant als Estats Units ha hagut de fer unes bones inversions per poder estancar el mercat. Què passa? Que això es pot perdre en una tarda. No sabem fins on podem arribar.
En el cas del vi, el que es ven als Estats Units suposa el 13% de les exportacions d'aquest producte. I, per exemple, la Deo Priorat suposa el 20% de la seva producció total. El president és Salustí Álvarez.
Generen incerteses, només creen inseguretats. És evident que si hi ha una davallada en el ventre de vins al mercat americà, l'objectiu és anar a buscar nous mercats i especialment el mercat més important per nosaltres a dia d'avui encara segueix sent el mercat català.
Pilar, i al sector turístic també hi ha preocupació.
Sí, perquè la guerra comercial acaba provocant preus més alts i, per tant, inflació, el sector ja veu a venir que se'n ressentirà. Berta Cabré és presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
I si l'economia de les famílies es veu impactada doncs, per aquest fet, evidentment, doncs, de forma indirecta, es veurà i tindrà una repercussió sobre a les seves vacances i al seu lleure.
Altres productes especialment afectats pels aranzels són la perfumeria, la cosmètica i la joieria.
De fet, els Estats Units són el segon país on s'envien més contenidors des del port de Barcelona. El seu president s'ha mostrat confiat que totes aquestes empreses ara buscaran alternatives. Marxem cap al port. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Sí, el port de Barcelona està a l'expectativa de com poden afectar les mesures aranzelàries en els tràfics comercials, tenint en compte la rellevància del mercat nord-americà en exportacions. El seu president, José Alberto Carbonell, es mostra prudent, confia en les pròximes negociacions perquè es puguin reduir encara els aranzels i també està convençut que les empreses buscaran alternatives.
A curt termini sí que es poden veure un impacte, sens dubte. Per nosaltres, els Estats Units és el segon país d'exportacions en contenidors plens, però després les empreses intenten trobar-ne alternatives. Algunes vegades poden ser reduir marges, tant el que és l'exportador com el que és l'importador, i d'altres, obrir d'altres mercats.
El president del port ho ha dit a l'acte d'inauguració de la terminal de creuers de MSC. És la sisena de les set que el port i l'Ajuntament van acordar el 2018 que hi hauria, una infraestructura que ha començat a operar en plenes negociacions del port amb el govern de Jaume Collboni, que vol reduir el nombre de terminals, mentre el port defensa l'actual oferta a partir de la tendència d'enfortir el creuerista de Port Bas, és a dir, el que comença i acaba viatge a Barcelona i aporta més valor com a visitant. El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha parlat de fer compatible la ciutat per viure i la ciutat per visitar. El president de la divisió de creuers de MSC, Pierfrancesco Bago, ha dit que ells volen ser part de la solució, no del problema, en el sentit de contribuir a millorar l'experiència del turisme de creuers i no la massificació, i el Consell de Presidència Albert Dalmau ha animat a afrontar els reptes de país en col·laboració.
Gràcies, Joan García. Bon dia.
Bon dia.
Nova terminal de creuers a Barcelona, però on comença la temporada de creuers avui justament és a Tarragona i volen obrir una temporada de rècord. Aquest any estan previstes 65 escales i l'arribada de més de 120.000 passatgers a Tarragona. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Què fa que estiguem parlant d'una campanya de rècord?
Doncs mira, bàsicament que el port de Tarragona preveu acollir dues escales més que l'any passat i, per tant, assolir doncs, aquest nou rècord d'operacions. Un creuer de la companyia Cruise Europe ha obert la campanya, que s'allargarà 8 mesos. MSC segueix sent la companyia que farà més escales, 25 de les 65 que s'han programat enguany. Hem parlat amb la directora de Tarragona Cruise Port, Alba Colet, diu que han augmentat les operacions de creuers del segment anomenat Premium Luxe amb embarcacions més petites i exclusives. Colet destaca que la diversificació de companyies ha estat clau per assolir bones xifres.
I això és, jo crec que és l'èxit, no? Una mica aquesta diversificació en moltíssimes companyies i al final pràcticament quasi totes estan venint a Tarragona. Sí que és cert que enguany tenim 5 companyies que per primera vegada portaran un creuer a Tarragona. Això també és interessant, no? Veure que també n'hi ha companyies que fins ara no havien encara portat cap vaixell a Tarragona i que estan incloent ja algun vaixell dins dels seus itineraris a Tarragona.
Colet també ens ha explicat que la inversió del port amb la construcció del nou moll de Balears i la terminal de creuers inaugurada l'any passat són molt importants per aconseguir un creixement sostenible molt lluny d'arribar a la congestió.
Hi ha molt de marge per poder créixer de forma ordenada i de forma sostenible.
Bé, els monuments romans de Tarragona, Patrimoni de la Humanitat, continuen sent un dels grans atractius que tenen en compte les navilieres per programar escales aquí, al port de Tarragona.
I també serà una temporada de rècords als ports de la Costa Brava. Roses i Palamós esperen, Clara Jordan, l'arribada de gairebé 70.000 passatgers.
Sí, el creixement, tant pel que fa a escales com a visitants, és molt considerable. En total s'esperen 82 escales, la gran majoria de les quals 67 al port de Palamós. Avui justament s'estrenà la temporada amb una doble escala, la dels creuers Azamara Quest i la Belle des Océans. El president de Ports de la Generalitat, Manel Nadal, considera que, de fet, el port de Palamós ja està a prop del seu límit sostenible, que se situa al voltant de les 70 escales, i dona importància, però, al paper dels creuers a l'allargament de la temporada.
Ara tenim una temporada en què només el 36% venen temporada alta, i la majoria, el 64%, venen temporada mitjana o baixa. No? Per tant, vol dir que l'últim creuer aquí a Palamós serà el 13 de desembre. I això és molt rellevant, molt positiu.
A Roses, el primer creuer trigarà encara uns dies a arribar, serà el 25 d'abril, i en total durant la temporada s'hi faran 15 escales. Aquestes xifres globals representen un creixement del 41% respecte de la temporada passada i d'un 31% pel que fa als visitants, que seran en total uns 70.000. La gran majoria nord-americans i europeus, que es calcula que generaran un impacte econòmic de més de 6 milions i mig d'euros. És un públic de nivell adquisitiu alt, que arriben amb vaixells mitjans de, com a molt, un miler de passatgers.
Gràcies, Clara. De seguida obrim l'àrea de servei, però abans ha arribat a l'estudi en Miquel Jarque perquè m'explica que hi ha una última hora sobre un incendi a Barcelona.
Sí, és un incendi molt visible amb una columna de fum molt densa que es veu des de diversos punts de la ciutat. És un incendi en una empresa de cosmètics al carrer Costa Brava número 4. Això és al districte de Sant Andreu. Hi ha 8 dotacions dels bombers de Barcelona treballant en aquest incendi. Estem treballant des de la redacció per esbrinar si hi ha algun tipus de víctima, si hi ha afectació a l'edifici. De seguida que ho sapiguem, us ampliem aquesta informació.
Perfecte. Dit això, anem al trànsit. Situació a aquesta hora, carreteres i autopistes i també el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs està sent un matí molt tranquil, amb baixa sinistralitat. Això, evidentment, hi ajuda. A aquesta hora el que complica el trànsit a diferents punts són les obres i és de forma intermitent a la P7 amb aturades de Martorell a Castellví de Rosanes, sentit sud, i a la C55 entre Súria i Callús, també tot per obres en tots dos sentits de la marxa. També us trobeu aturades a la Nacional 2 a Pallejà. I pel que fa a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt, a la zona d'Horta i també de Roquetes, sentit Besòs, i a la ronda litoral, a sortir de Bon Pastor, direcció Trinitat, i de Poblenou a la Barceloneta, sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, encara retards que poden superar els 20 minuts a la línia R15 i és fruit d'una incidència que afecta la senyalització al tram entre Saragossa i Reus i és conseqüència d'uns treballs programats. Tècnics de DIF hi continuen treballant.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Aquesta tarda la temperatura serà més alta que la d'ahir. Nuvolades a molts indrets, no descartem ruixats al terç oest de Catalunya, localment moderats. Demà, nuvolositat molt baixa. variable, nuvolositat que donaria pas a un cap de setmana de matins més tranquils, amb sol, i tardes amb nuvolades i alguns ruixats. Poca cosa diumenge i més notables al centre i al nord del país dissabte, sempre a la tarda.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Fa dies que parlem del barri de la Font de la Pólvora, de Girona, pels aldarulls que hi ha entre veïns i Mossos després de les destrosses que van fer al centre cívic. Els últims incidents van passar ahir a la tarda, quan els agents van detenir un noi de 15 anys a qui relacionen amb aquests fets, i tant ell com la seva mare van acabar la comissaria. L'Ajuntament i la Generalitat han anunciat nous plans d'intervenció, però des del barri qüestionen que els planifiquen sense tenir-los en compte amb ells. Fèlix Martín, avui has donat una volta per la Font de la Pólvora i has pogut parlar amb algú que coneix molt bé la seva realitat. Qui és i què t'ha explicat?
Sí, bon dia. Hem buscat una veu qualificada. És l'Àngel Fernández, a qui tothom coneix com a Nene. És educador social, treballa en un institut de secundària, va néixer al mateix barri i allà hi té família i amics. Entre d'altres, ha impulsat diferents projectes de dinamització per posar en valor la cultura gitana. Reconeix que hi ha malestar i es queixa que no els tinguin prou en compte.
En aquest pla, la gent de la comunitat no hi som per dissenyar, no hi som per aportar la nostra visió, estarà coix. Nosaltres tenim codis, els codis de com funciona el barri, els codis culturals, el codi de, no, del grup. I aquí faig la crida, tant a la Generalitat com a l'Ajuntament, de que ens puguin incloure en aquest disseny d'intervencions.
A més, creu que falta el vincle personal que fa uns anys hi havia amb els professionals que treballen al barri.
Abans, els professionals que treballaven allà es vinculaven, tenien vincle. Ara mateix hi ha una part de professionals que estan arribant que han de venir perquè han de venir a cobrir expedient i marxar. Això fa que estiguin allà al centre cívic Unyà. Com diu l'Alicia, no? Una que treballa allà. O sigui, tenim un fuerte Unyà. O sigui, el fuerte Unyà és indis i vaqueros. Realment hem de jugar això?
No justifica res, però sí que lamenta que després dels últims incidents del que més hagi parlat és d'augmentar el patrullatge policial.
La policia s'està passant? Sí. Hi ha una part de la població que ho ha fet malament? També. Però això no implica que al final el resultat sigui per tothom per igual i que el sistema només vulgui això, control.
Pel que fa als incidents d'ahir la tarda, el noi de 15 anys és el segon detingut per les destrosses al centre cívic ara fa 10 dies. Va quedar en llibertat ahir mateix a l'espera que el citi el fiscal de menors. La seva mare es va enfrontar als Mossos i també va acabar a comissaria.
Els Mossos d'Esquadra engeguen un pla per combatre els delinqüents multireincidents. Es desplegarà a partir de demà mateix. I en una primera fase, a Barcelona, el transport públic, l'aeroport del Prat, Badalona i l'Hospitalet de Llobregat. L'any passat la policia va detenir 3.600 vegades els 450 multireincidents més actius a Barcelona. Miquel, quines accions preveu aquest pla?
Doncs millor planificació, més accions al carrer, més temps per investigar perfils i moviments dels delinqüents. Els Mossos d'Esquadra són conscients que hi ha una sensació d'impunitat entre les víctimes dels reincidents, principalment de furts i robatoris amb violència. El pla s'ha batejat amb el nom de Campai i vol preveure millor els moviments d'aquests multireincidents, per exemple, durant les fires com el Mobile o durant la campanya turística. Si sumaran més policies al carrer, hi haurà més de paisà i s'afegiran les unitats de seguretat ciutadana a Arroy Brimo, d'Antiavalots. A més, s'afegeix a aquest pla la Policia Nacional en delictes d'estrangeria, tràfic i explotació laboral de persones.
Quin és el perfil de la persona multireincident?
Doncs mira, aquí no hi ha un perfil clar perquè fons policials ens apunten que és molt variat, que, això sí, contra la creença popular, els que tenen nacionalitat espanyola són els que estan més professionalitzats i fan del fur i del robatori la seva forma de vida. Els altres grans grups de reincidents són els que ho fan per necessitat, derivats de dependència, o per haver fracassat, que també n'hi ha en la inserció laboral.
Recte final del judici contra 7 joves acusats d'assassinar un noi de 19 anys a la sortida de la discoteca Brises a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona l'any 2022. El principal encausat ha negat haver matat la víctima i ha assegurat al tribunal que el noi mort el va atacar primer a ell. Anem a l'audiència de Barcelona. Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia.
Com va la sessió d'avui?
Doncs molt lenta. De fet, ahir van acabar a les 7 de la tarda. Avui tenen previst que declarin 6 dels 7 encausats perquè un ja va fer-ho al començar el judici i precisament va incriminar-ne un altre de sobrenom Júnior. Júnior, que ja ha declarat, només ha respost al seu advocat, ha negat haver mort la víctima i fins i tot haver participat en la baralla. Diu que va passar tot després que el noi mort el ferís amb ell.
A la que me clava la puñalada en el tobillo izquierdo, o sea, yo ya estaba, no estaba desestabilizado. A la que me clava ya, pierdo la estabilidad y caigo desplomado, caigo en plancha. A la que caigo en plancha de él y me tira una segunda puñalada aquí en la lumbar. A la que siento la puñalada, solo intento salir rápidamente de ahí.
Sí que admet que al principi va mentir a la policia. Els va assegurar que l'havien ferit perquè l'havien volgut robar. En canvi, l'endemà va admetre que li havia clavat les ganivetades al noi que va morir dessagnat al carrer. El processat en aquests moments està en presó preventiva. La sessió ara continua amb l'interrogatori dels altres acusats. Tots 7 s'enfronten a una petició de pena de 20 anys de presó cadascun. Per aquest cas, ja van condemnar 4 menors que també havien participat en el crim.
I escolteu ara aquest anunci.
Estem acostumats a córrer. Fa massa anys que ho fem. Però no com alguns volen representar-nos. Els autèntics herois som anònims i som la majoria.
El col·lectiu Top Manta i una cinquantena d'entitats socials convoquen l'1 de juny la primera cursa antiracista de Barcelona. Una mobilització inèdita a la ciutat i amb molt pocs precedents a Europa. Els organitzadors han presentat avui la iniciativa que esperen que sigui una gran resposta ciutadana contra el racisme. Les inscripcions costen 20 euros. Barcelona, Purificació Barceló.
Bon dia. La cursa començarà a les 10 del matí a les Cotxeres de Sants i tornarà al mateix lloc després de fer un recorregut de 5 quilòmetres. L'objectiu, segons han explicat els organitzadors, és córrer a favor de més justícia i solidaritat cap a les persones migrades i, sobretot, fer front a un racisme cada vegada més normalitzat, com denuncia Assis Faye, portaveu de Top Manta.
Nosaltres, com a persones migrades i racialitzades, comencem a sentir aquests efectes i és el moment que estem pensant que hi ha necessitats doncs, de proposar una alternativa creativa per fer front a tota aquesta deriva que ha deixat de ser patrimoni de l'extrema dreta i s'està normalitzant.
El col·lectiu ja va intentar organitzar la cursa ara fa un any, però l'Ajuntament no va permetre la iniciativa i ara només ha autoritzat un miler d'inscrits. Tot i això, Top Manta fa una crida perquè la mobilització sigui històrica.
Una mobilització històrica, contundent, per fer front al racisme que estem vivint, contra el racisme, contra l'extrema dreta, en un moment històric contundent. Però també és una mobilització que quedarà registrada històricament en la ciutat de Barcelona, però també a les altres ciutats de tot el món.
Coincidint amb la cursa, Top Manta llança també una edició limitada d'una nova col·lecció, Agua Running Club, i tots els beneficis es destinaran a ajudar la missió social del col·lectiu.
La confusió al voltant d'una nova norma estatal per regular els pisos turístics que no s'aplicarà a Catalunya ha provocat una allau de consultes als administradors de finques. Segons aquesta regulació, si algú vol obrir-ne un, abans ho haurà de consultar amb els veïns de l'Escala i rebre la seva autorització. Però a Catalunya, com que les comunitats de propietaris es regeixen pel Codi Civil Català, hi ha un altre mecanisme per prohibir aquest tipus de negocis a la finca, Jordi Canal.
Sí, aquest embolic ha fet que els administradors hagin atès aquests dies multitud de sol·licituds d'informació, com ha explicat el president del col·legi que els agrupa Barcelona i Lleida, Lorenzo Viñas.
Amb aquesta confusió que es genera, nosaltres hem de posar ordre explicant als nostres administradors, als propietaris de les comunitats, de propietaris, als béns immobles, explicar-los que això no ens afecta.
Viñas recorda que aquí el procediment per prohibir els pisos turístics, que ja fa anys que existeix, és que la Junta de Veïns ho faci constar als estatuts de la finca.
A Catalunya doncs, es modifica mitjançant un acord de 4/5 parts i mitjançant doncs, un acord en estatuts comunitaris que s'han d'inscriure per la seva efectivitat mitjançant l'escriptura pública, inscriure en el registre de propietat.
De fet, com ja us vam explicar a Catalunya Informació, cada vegada hi ha més comunitats de propietaris que estan modificant els seus estatuts per incloure-hi aquesta prohibició.
La taula del tercer sector alerta que el conveni signat amb Endesa sobre pobresa energètica caduca aquest any i es demana que es desplegui el 100% i s'estengui a altres companyies energètiques. En la presentació del dossier Catalunya Social, centrat en l'energia com a dret, s'ha reclamat que la pobresa energètica sigui una prioritat del govern Marriera.
Així és, les entitats socials lamenten que el conveni signat ara fa 4 anys amb Endesa no s'hagi desplegat íntegrament i demanen renovar-lo per abordar el deute acumulat els darrers 3 anys, un tema que afecta milers de famílies vulnerables. El responsable d'energia de la taula del tercer sector, Martí Batllori, demana que la pobresa energètica sigui a l'agenda política.
No s'ha inclòs cap qüestió relacionada amb la pobresa energètica dintre del pla de govern, no s'ha convocat la taula de pobresa energètica des de fa més d'un any i que no s'ha desplegat al 100% el conveni que regula la pobresa energètica, el conveni que ja s'ha explicat, que és amb una companyia i no amb totes.
Per això reclamen que el govern estengui el conveni ara a Naturgy i Iberdrola. A més, la taula també demana que s'ampliï el concepte de pobresa energètica i es tingui en compte la calor, ja que unes temperatures extremes també tenen un impacte en la salut i generen més mortalitat a l'estiu. En el dossier també recomana millorar el bo social perquè arribi a més gent i agilitzar tots els tràmits.
Gràcies, Mar. A punt d'arribar a 2:15 del migdia. De seguida sentim els senyals horaris i us expliquem com s'identifiquen la generació dels joves anomenats de la generació Z. Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La identificació sexual entre els joves catalans està canviant i es detecta un augment de les orientacions LGTBI+, entre les generacions més joves. Ho revela un estudi de la Universitat Pompeu Fabra en col·laboració amb la Universitat de Toronto, al Canadà. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
La recerca més detecta que les noies són les que més s'identifiquen com a no heterosexuals, oi?
Exacte. Una quarta part de les dones de la generació Z, nascudes a principis del 2000, no es consideren heterosexuals, el doble que les noies de la generació anterior, la millennial, que serien les nascudes als anys 80 i 90. El treball que analitza 4.000 joves de Catalunya també revela, doncs, que aquestes noies opten per identificar-se amb etiquetes menys rígides i se situen en opcions més obertes com la bisexualitat o altres formes de diversitat sexual. La investigadora principal de la UPF, de la Universitat Pompeu Fabra, Maria Rodó, explica per què hi ha el doble de noies que nois de la generació Z que s'identifiquen com a no heterosexuals.
Quan ho vam aquí vincular amb la qüestió de la ideologia, ho vinculàvem també doncs, amb el feminisme, no? Com el feminisme també proposa doncs, unes certes formes d'entendre la pròpia sexualitat que ho vinculem també amb aquestes altres dades en què les noies s'identifiquen molt més amb el feminisme i que això podia ser una explicació d'aquesta diferència de gènere.
Els nois, en canvi, se situen més sovint en ideologies més conservadores.
I dir que la sexualitat té a veure amb la ideologia, amb les persones, amb lesbianes, gais, bisexuals, aquí també el que ens mostra és que també ho són les persones heterosexuals, no? O sigui, també hi ha una relació entre, per exemple, nois heterosexuals i postures més conservadores.
I és que l'estudi revela que quan es pregunta en concret sobre la bisexualitat, un 15% de les noies de la generació Z s'identifiquen amb aquesta tendència sexual. Això és 3 vegades més que els nois.
Les urgències de l'Hospital de Berga han començat a treballar telemàticament i en remot amb l'UCI de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per atendre conjuntament pacients crítics o semicrítics. Un nou model que s'ha posat en marxa després dels bons resultats d'una prova pilot que es vol estendre a tot Catalunya. Anem a Berga, Anna Tedell, ens pots posar un exemple?
Sí, i tant, bon dia, Marta. Per exemple, arriba un pacient a urgències a Berga amb un infart, però què passa? És un hospital petit i no té servei de cures intensives. Doncs bé, ara, amb aquest model innovador, els professionals de Berga poden connectar-se en directe a través d'una pantalla amb professionals de l'UCI de Manresa, veure el pacient, fins i tot fent zoom allà on interessi, compartir proves i fer un diagnòstic, una valoració conjunta i evitar trasllats innecessaris. O a la inversa, pot ser que en aquesta primera valoració ja es decideixi que el pacient s'ha d'enviar directament al clínic. Posem el cas. Òscar Bernadic, director assistencial de l'Hospital de Berga.
La diferència del que el metge company de Manresa pugui veure el pacient, la seva cara, en temps real, pugui veure les seves constants, en temps real, pugui veure una ecografia que li fem en temps real, té molta més informació, de molta més qualitat, que ajuda a prendre decisions.
Sílvia Cano és la cap del Servei Intensiu del Talla i ho resumeix així.
Connectar les urgències de l'Hospital de Berga amb la sala de crítics de l'Hospital de Manresa perquè els malalts que arriben en estat crític puguin tenir una millor atenció des de l'inici i també una millor valoració.
Per Toni Sánchez, gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, hi guanyen tant els pacients com els professionals.
Perquè pels pacients els hi dona una seguretat amb l'assistència, que és de proximitat, perquè és de qualitat i perquè se'ls utilitzarà el recurs més adequat en el moment en què ho necessiti. És aquesta equitat territorial.
Aquest model de treball en xarxa està sota el paraigües del Pla Criti del Departament de Salut, que vol connectar totes les unitats d'UCI de Catalunya. Sense anar més lluny, fa uns mesos us parlàvem, si recordeu, del cas de l'Hospital Comarcal del Pallars, que també es pot connectar telemàticament amb els metges de l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
La població d'ossos bruns al Pirineu s'ha triplicat l'última dècada. Ara hi ha prop d'un centenar d'exemplars, la meitat dels quals a Catalunya. L'any passat hi van néixer 10 cadells. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, bon dia.
És una xifra important, oi?
Sí, perquè ara hi ha 96 ossos a tot el Pirineu i recordem que fa 30 anys amb prou feines en quedava mitja dotzena. 47 d'aquests s'han detectat a Catalunya, la majoria a l'Aran i al Pallars Sobirà, però també a l'Alta Ribagorça i a l'Alt Urgell. A més, al 2024 van néixer 22 cries a tot el Pirineu, 10 de les quals a Catalunya. I d'altra banda, hi ha 5 ossos que s'han donat per morts o desapareguts. Marc Vilaú és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Tenim ja una població estable i clara a la zona del Pallars i la Vall d'Aran. El que necessitem ara és fer un seguiment exhaustiu de la seva evolució i, sobretot, treballar en la coexistència.
Una coexistència que continua sent complicada.
Sí, perquè ha crescut la població de l'os, però també els atacs a la ramaderia. Tot i les mesures preventives, com l'agrupació de ramats, els dispositius de geolocalització o els tancats electrificats, el 2024 el Departament de Territori va comptabilitzar 17 atacs, 4 més que l'any anterior, amb 31 animals morts o ferits. Però els ramaders asseguren que la xifra és molt més alta, com ens deia Joan Guitart, d'Unió de Pagesos.
Quan ha passat un os, passen els voltons, no queden proves i no poden indemnitzar l'animal o no el volen indemnitzar. Hi han desaparegut molts animals, i animals que els han trobat després morts, alguns ja ni siquiera els han trobat.
I les entitats ecologistes què hi diuen?
Celebren que cada vegada hi hagi més ossos al Pirineu, però avisen que pot ser un miratge perquè si no s'introdueixen més exemplars per tenir més varietat genètica, aquesta tendència positiva podria revertir-se aviat. Pau Vázquez, de l'Associació per la Defensa del Llop i l'Os.
Aquests naixements estan produint nuclis reproductius amb un índex d'endogàmia molt alt. Podria reduir la població dràsticament quan arribem al topall endogàmic que permet la viabilitat genètica.
Defensen que, com a mínim, caldria restituir els 4 ossos que han mort els últims anys a mans humanes.
Gràcies, Joaquim, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
El Pallars Sobirà tindrà la primera seu fixa de formació en bioenginyeria del Pirineu. Després de 16 anys organitzant cursos itinerants, el projecte Boscos de Muntanya aposta per establir un centre permanent a la comarca, concretament a Genestarre, a Esterri de Cardós. Aquests dies ja s'imparteix el curs Introducció a la bioenginyeria del paisatge a la carretera local. I allà també hi ha anat en Pau Rovira. Pau, quin tipus de formació s'hi farà en aquest nou centre?
Hola, bon dia. Doncs, bàsicament, els participants aprenen la teoria i la pràctica, sobretot pràctica, de la bioenginyeria a través d'un cas real, construir murs de contenció amb materials naturals com fusta, roques i arrels per evitar el despreniment de pedres a la calçada. Aquesta metodologia permet consolidar sense recórrer a materials artificials d'alt consum energètic, com ara el formigó, reduint així l'impacte ambiental i del canvi climàtic. El director del projecte Boscos de Muntanya, Andreu González, ens ha explicat que el projecte no només millora la seguretat i la sostenibilitat, sinó que també afavoreix la biodiversitat.
En aquest cas no és el formigó, no són materials artificials que consumeixen molta energia, sinó que és la mateixa fusta fa la primera subjectació del talús i després les arrels i els arbustos són les que aguantaran aquests talusos. Això, a més, és fusta que surt d'aquest bosc, boscos de pi negre, hi ha gallfer, i el que hem fet és que hem fet millores d'hàbitat per aquesta espècie, amb la qual estem fent més biodiversitat, amb aquesta espècie que té un repte de conservació important, i, a més, estem millorant l'estructura del bosc.
González destaca que hi ha molta demanda d'aquesta formació i pocs centres estables. Per això el centre és una gran oportunitat per al territori.
El Pallars, el Pirineu, pot ser una gran oportunitat d'aquesta venint gent de Barcelona, de l'àrea metropolitana, a formar-se aquí. I nosaltres tenim l'experiència de 16 anys treballant en enginyeria aquí dalt. Per tant, si a la muntanya aguanta, pot aguantar a tot arreu, no? O sigui, capgirem i des de la muntanya també podem ensenyar a la gent de ciutat de que també podem oferir molts coneixements i es pot fer recerca, es pot fer formació i es pot impulsar iniciatives de bioeconomia també des de la muntanya.
El centre ha iniciat aquesta setmana el primer de 4 cursos previstos per aquest any, on s'espera la participació d'una 60ena d'alumnes i professors de tot l'estat.
Gràcies, Pau. Són 2:45. Fa una mica més de 20 minuts que us hem explicat que hi havia un incendi, que s'havia declarat un incendi a una nau industrial a Sant Andreu, a Barcelona, i que hi ha una espessa columna de fum que es pot veure des de diferents indrets de la ciutat. Doncs tenim novetats perquè l'Ajuntament de Barcelona demana en aquests moments el confinament de tota la població veïna i diuen per evitar intoxicació per fum. El que està cremant és una fàbrica de cosmètics que hi ha situada al carrer Costa Brava número 4. Això m'asseguren que és a prop o darrere del centre comercial de La Maquinista. Hi ha 20 dotacions de bombers de Barcelona treballant-hi. Hem començat amb 8, ara són 20, amb el suport també de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei d'Emergències. Per tant, l'avís o la petició que fa l'Ajuntament de Barcelona als bombers de Barcelona és el confinament de la població veïna per poder evitar intoxicació per fum fins que puguin acabar d'apagar aquest foc. Dit això, ara ens n'anem fins a l'Alt Empordà, a Fortià, la plataforma contra el projecte d'ampliació del polígon logístic de la Plana de l'Empordà, el conegut com a Logis Empordà, recull un miler de signatures per aturar-lo, i entre els firmants hi ha cares conegudes de la zona, els xefs Paco Pérez, el germà Roca o l'actor Quim Masferrer. Avui hem presentat aquest manifest a Fortià, com deia, i era la Núria Paraire. Núria, per què rebutgen l'ampliació d'aquest polígon?
Bon dia, Marta. Doncs la plataforma Prou Expansió Logis Empordà rebutja frontalment el projecte perquè suposa la destrucció de 166 hectàrees agrícoles per fer un polígon que incrementarà, diuen, molt el pas de camions sense aportar valor afegit. Unió de Pagesos forma part de la plataforma i reclama al govern preservar les zones agrícoles. Segons les seves dades, Catalunya té la meitat d'hectàrees agrícoles per habitant que la mitjana de la Unió Europea. El responsable de Relacions Interestatals d'Unió, Joan Cavall, reclama que es faci el Pla Territorial Agrari de l'Empordà per establir els terrenys agrícoles a preservar.
I les necessitats, doncs, de sobirania alimentària que diuen, doncs, bueno, Catalunya podem acabar produint doncs el 40% de les nostres necessitats alimentàries. Per tant, trinxar més terra per produir menys potser no és una bona idea com a polítics i com a planificadors del país.
Segons la membre de la plataforma, Patricia Falconi, el polígon actual encara no està del tot ocupat i amb la dimensió que té ara ja tenen molt pas de camions, diu. A més, el nou projecte preveu la construcció d'una estació de trens intermodal per a mercaderies que, diu, suposaria destruir la Plana de l'Empordà tal i com és ara.
Considerem que és una bomba atòmica a l'Empordà, l'ampliació d'aquest projecte. L'administració s'hauria de dedicar, en canvi, a integrar el que ja existeix en el territori, en el paisatge, que el que ja existeix ja fa molt de mal.
El projecte d'ampliació es fa en els terrenys dels municipis de Vilamalla i el Far d'Empordà. Altres 5 municipis de la zona es consideren afectats per les conseqüències. Aquests 5 són Sant Miquel de Fluvià, Palau de Santa Eulàlia, Garrigàs, Siurana i Fortià, que tenen entre 800 i 130 habitants, i han fet una nota conjunta de rebuig i demanen una reunió amb la Generalitat. Segons el govern, és un projecte per augmentar la competitivitat del teixit econòmic oferint un pol intermodal ben connectat.
L'Associació Estatal de Vaixells Elèctrics lamenta la frenada que ha patit el sector a Catalunya després de la Copa Amèrica. Coincidint amb la fira que avui han inaugurat al Port Olímpic de Barcelona per presentar algunes de les novetats en la nàutica sostenible, la presidenta de l'entitat denuncia que algunes de les empreses que van rebre ajuts de la Fundació Barcelona Capital Nàutica per fabricar embarcacions elèctriques ara han fet marxa enrere. Barcelona, Montse Poblet.
Hola, bon dia. Des d'avui fins dissabte podeu veure al Port Olímpic exemples de com la nàutica recreativa intenta descarbonitzar-se, però també és un bon lloc per reflexionar sobre l'estat de la qüestió. Marilena Estarella, gerent de l'Associació Nacional de Vaixells Elèctrics, es confessa decebuda per la frenada post-Copa Amèrica i ens posa exemples de drassanes que l'any passat, quan hi havia ajudes relacionades amb la competició, apostaven clarament pel vaixell elèctric i que ara...
La drassana Zephyr va fer una embarcació elèctrica l'any passat superincreïble i ha trucat i han dit, no, ha marcat, ara ja estem en altres projectes. D'Antonio Yats. Antonio Yats és una drassana super heavy, super top, catalana, vale? I va fer un model elèctric. Se va ajuntar en Cupra, vale? Fer un guany, tocam a la porta, hola, què tal? Ah, no. Ara realment estem en un altre projecte que ja és benzina.
Per donar el salt, Estarella considera clau que hi hagi ajuts públics per canviar motors de combustió elèctrics, com els 15 milions d'euros que s'han donat durant 3 anys a les Balears, i que la llei obligui els ports a tenir un mínim d'endolls per garantir les càrregues. Aquí hi ha un parell de prototips orientats precisament a resoldre aquest problema. Una boia que ja s'ha provat a Palamós i Blanes perquè els vaixells s'hi puguin connectar al mig del mar.
Lo que pasa ahora es que tienen que entrar al puerto, esperar a que carguen y volver al mar a hacer lo que tengan que hacer. Pero con nuestro proyecto no hace falta que vuelvan al puerto, sino con este en medio del mar parados, ja poden recargar-se en medio del mar sin tener que volver y ya hacer la actividad.
I també hi podeu veure uns mini pantalans que es poden col·locar, per exemple, a les cales per subministrar energia neta i aigua dolça.
Funciona simplemente captando energía solar y a través de eso puede proveer de energía eléctrica a los barcos y todo el sobrante de energía solar. Una vez las cargas de las baterías están llenas, lo que hace es activar una desaladora que lo que hace es transformar el agua salada en agua dulce.
I un tercer exemple, els llaüts elèctrics que s'estan fabricant a Torroella de Montgrí, a l'antiga drassana Pasqual, i que aquests dies podeu provar al Port Olímpic.
Comencen els treballs de demolició de la plataforma de la platja del Miracle de Tarragona. L'actuació llargament reivindicada suposarà la desaparició d'aquesta enorme estructura de formigó i la recuperació d'aquest espai amb un projecte de renaturalització. Tenim una unitat mòbil allà amb l'Albert Cots i la Clara Chavarria Domingo. Avui les màquines comencen a fer efectiu ja aquest enderroc.
Doncs sí, després dels treballs previs, avui la maquinària ha començat a treballar. Ara mateix hi ha dues retroexcavadores amb pinça hidràulica que retiren un a un els blocs de formigó. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García, ha qualificat així aquesta jornada.
És un dia històric. Fa molts i molts anys que moltíssima ciutadania espera alguna solució i alguna resposta a una solució que es va donar en el seu moment que ningú va comprendre, no? Jo crec que és molt més que enderrocar aquestes 12.000 tones, no? És fer un canvi de paradigma.
Les obres s'allargaran uns 5 mesos. Es retirarà el que es coneix popularment com Mamotreto, d'unes 12.000 tones de formigó i 150 metres de longitud. Héctor Gutiérrez és el responsable de l'obra de l'empresa Vallès Group.
La màquina ara mateix, en la mesura del possible, intentarà desmuntar les vigues i trinxar-les al mateix lloc que... D'altres maneres, també les pot anar pulveritzant a mesura que avanci en la deconstrucció de l'obra.
L'espai que s'havia de destinar a l'oci es va inaugurar l'any 2001, però es va tancar fa 12 anys per problemes estructurals. I ara l'espai que en quedi es renaturalitzarà per protegir la platja en el context actual d'emergència climàtica. Aquesta actuació s'inclou en un projecte global que es diu Tarragona Greenbelt 2026, dotat amb 4,2 milions d'euros finançats amb fons Next Generation.
Els vins del massís del Garraf busquen guanyar notorietat, sobretot en l'entorn immediat. Un estudi d'experts de la Universitat Rovira i Virgili recomana als vins cellers que produeixen vi a la zona que augmentin la proposta enoturística i la promoció a les xarxes per superar la falta de coneixement que hi ha sobre aquests vins que pertanyen a la denominació d'origen Penedès. Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Tenen un segell propi, aquests vins?
Sí, són vins singulars, vins de paisatge, de petits racons, de vinyes situades en bancals o en petits fons on hi ha sòls rics en carbonats i amb molta varietat d'aromes des de blancs frescos fins a negres complexos. La història de l'elaboració del vi aquí és ancestral però poc coneguda. Ara, a instàncies de l'agència No de Garraf, la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili ha presentat els resultats d'un estudi on es recull una diagnosi i propostes per augmentar la visibilitat i la competitivitat d'aquests vins arrelats al territori. L'expert en màrqueting vitivinícola i professor d'aquesta universitat, Jaume Jané, ha encapçalat un equip que proposa crear un distintiu propi o potenciar un turisme enogastronòmic al voltant dels municipis més turístics de la zona.
Creiem oportú que els cellers se centrin en el que és la zona del Garraf, particularment en Sitges, atesa la gran quantitat de turistes que arriba a haver-hi a la zona. En aquesta línia es té que augmentar la notorietat del massís del Garraf, ja que si bé és molt conegut dintre els propis productors, doncs fora, en el que és a la zona, doncs trobaríem moltíssima gent, en particular turistes, doncs que no saben quin tipus de vins se fan a la zona i potser estarien molt interessats en conèixer.
També es proposa segmentar i adaptar-se a diversos públics com l'LGTBIQ+. Alguns dels cellers que elaboren vi de manera tradicional al massís del Garraf són Can Ràfols dels Caus, Coscoberga, Finca Viladellops, Finca Valldosera, Torre del Beguer, Valldolina o Foresta.
Tarragona integra cultura i religió per impulsar el turisme durant la Setmana Santa. Del 12 al 18 d'abril es faran rutes guiades i degustacions que expliquen la història i el simbolisme de la ciutat i posen en relleu la tradició local. Tarragona, Paula Jiménez.
La novetat més destacada d'aquest any és un tast de vins dolços i de missa amb maridatge. Els participants descobriran el simbolisme d'aquesta beguda mentre degusten tres vins representatius vinculats amb la ciutat. El tast serà a l'església de Sant Agustí i s'oferirà en quatre idiomes i grups reduïts de 20 persones. A més, el patronat de turisme amplia de 2 a 5 els espais de Setmana Santa que es podran visitar en rutes guiades, com el Museu Bíblic o el Pla de la Seu, consolidant així una tradició que va creixent amb els anys. Montse Adán, regidora de Turisme, considera que el turisme religiós és un sector d'alt valor afegit que pot reforçar la ciutat com a destinació cultural tot l'any.
Tarragona és molt atractiva de molts diferents vessants i que ens ajuda també a buscar doncs, aquest turisme de valor afegit que volem treballar, no? Que vinguin a la ciutat atret per la cultura, per la història, per el patrimoni, que és el que ens fa més diferents i que també doncs, ens ajuda a oferir un destí 12 mesos l'any.
Les activitats, pensades tant per a residents com per a turistes, permetran conèixer la ciutat amb la Setmana Santa com a protagonista i totes són gratuïtes però requereixen inscripció prèvia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Avui ha començat la 36a edició de la Mostra d'Igualada, la Fira d'Espectacles Teatrals Infantils i Juvenils. Fins diumenge es podran veure 41 propostes seleccionades perquè agradin al públic escolar i familiar. És també una cita obligada dels programadors de teatres de tot Catalunya. Montse, quines propostes has pogut veure i quina rebuda han tingut?
Mira, corrent de vist 3 de companyies catalanes, Copià d'Animal Religion, en què les nenes i els nens han entrat de seguida en el joc que els proposava l'actor només fent aquests sons. Mentrestant, al Centre Cívic Nord, el grup de danses urbanes Brothers Bros ha posat tothom a ballar amb unes projeccions de formes i colors sobre el terra.
Teniu ganes de ballar? Molt bé, doncs anem a ballar. Agafeu una mica d'allò. Quan diguin break, fem una pose. Break! Break! No dic break!
A mi m'ha agradat molt. Ballar i cantar.
És molt interactiu. El que volem és que participin, tot passa en aquest linòleum que és el nostre univers i ells els fem entrar i sortir moltes vegades, sobretot participar.
I al Teatre de l'Aurora, la Ruta 40 presentava Tomba la fusta, un exercici d'imaginació increïble fet només amb trossos de fusta que ha recreat un poble, la natura i les relacions que s'hi estableixen.
L'Alberto
i en Jaume
són veïns
i amics. La casa de l'Alberto és més a prop del mar i de l'estació de trens.
La casa d'en Jaume és una mica més a prop del bosc.
Han explicat una història de que s'han trobat a través de les fustes. S'han retrobat els dos amics, com si fossin una altra vegada petits.
Veien com una església, un bosc, una estació de tren...
De tot això en prenen nota els programadors, com el Josep de Sant Cugat, que ve aquí a comprar teatre.
És una oportunitat per... en poc temps poder veure moltes coses molt interessants.
I això continua fins diumenge. Són 41 propostes triades entre el miler que s'han presentat aquest any.
Aquest matí ha obert portes una nova galeria d'art a Lleida i ho ha fet amb una mostra que inclou obres i documentació inèdita sobre el pintor i dibuixant barceloní Ramon Casas. I un aspecte que crida també l'atenció és l'edat del propietari de la galeria, un jove de 24 anys, descendent del mateix Casas. La nostra companya Júlia Albacara ha visitat la galeria on, per cert, una de les peces més destacades és l'icònic cartell modernista d'Anis del Mono.
Bon dia, Marta. Sí, és una de les joies de la corona, com la descriu el propietari de la galeria, Adrià Codina. En total, són unes 50 peces, entre dibuixos, cartells, com el d'Anis del Mono, uns de Pape Boé, també hi ha documentació inèdita i dos retrats de la dona de Casas, Júlia Peraire, que no s'havien exposat fins ara. Hem d'explicar que el dibuixant es va casar amb Peraire contra la voluntat de la seva família, que veia una diferència de classe massa important entre els dos. Per això Codina ha volgut fer un homenatge a la seva figura, com ell mateix ens explica.
En aquella època va ser menys tinguda, perquè no era de la mateixa classe social, i jo considero que, sabent que la Júlia va patir una mica d'apartat per part de la família, doncs que una persona de la pròpia família pugui organitzar una exposició amb quatre obres inèdites de Júlia Peraire, doncs és interessant.
I també hi ha una picada d'ullet a Lleida.
Una cosa curiosa és que Ramon Casas, l'any 1906, va passar per Lleida i va fer una fotografia que és totalment inèdita, desconeguda, que presentem en aquesta exposició.
La galeria ha obert portes avui, amb esta mostra sobre Ramon Casas, però Codina assegura que anirà explorant altres territoris.
És la potenciació també dels artistes contemporanis, sobretot urbans. Com a persona jove és la tasca que vull desenvolupar. I després l'altre gran àmbit, tot el tema de la memorabilia, que és la col·lecció d'objectes de famosos. Fa un temps vaig comprar peces de Freddie Mercury, i he seguit ampliant la col·lecció amb coses de Michael Jackson, Elton John...
Codina té 24 anys, però ja fa temps que es dedica al món de l'art. De fet, fa dos anys es va convertir en el galerista més jove en exposar Feriarte a Madrid, una de les fires més importants d'art antic i modern de l'Estat.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. El Barça es torna a jugar un títol contra el Madrid. Els dos equips s'enfrontaran a la final de la Copa de Futbol, que jugarà a Sevilla el 26 d'abril. I això gràcies al fet que els blaugranes van superar ahir 0-1 l'Atlètic de Madrid en semifinals. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, va comptar amb Ferran Torres com a davanter titular en el lloc de Lewandowski, i el Tauró va marcar amb assistència de Lamin Yamal. El mataroní, juntament amb Pedri, va tornar a fer un partidàs. Flick es felicitava per la bona actuació de l'equip i deia que somiar està permès.
It's always about it.
Aquí el que sempre compta és l'equip, i l'equip no només està format per 11 jugadors. També hi ha els altres jugadors de banqueta, i el que valoro molt és que cada futbolista que surt a jugar ofereix la seva millor versió. I això és l'equip que vull. Tothom està preparat i fa la seva feina de manera efectiva. I així és com funciona un equip exitós. I això és molt important.
És la 43a final de Copa que disputarà el Barça, que és qui té més trofeus d'aquesta competició, 31. Recordem que els blaugranes van superar Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya per 2-5 just fa dos mesos. Mentrestant, el Barça sosté que les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor estan ben fetes, tot i que la Lliga diu que no, perquè no valida els comptes del club. Joan Laporta, president blaugrana, creu que és una campanya orquestrada contra el club.
La sensación es de que lo que no nos pueden ganar en el campo nos lo intentan ganar en los despachos. Y como presidente del Barça, evidentemente esto no lo voy a permitir.
Recordem que tant Olmo com Pau Víctor han pogut jugar els últims 3 mesos gràcies a la cautelar que va concedir el Consell Superior d'Esports i que s'acaba precisament dilluns que ve, 7 d'abril.
En bàsquet, el més destacat aquesta hora és que la jugadora de la penya, Anna Cruz, ha anunciat la seva retirada a finals de temporada.
Amb 38 anys, Cruz marxa amb un palmarès espectacular on destaca sobretot l'anell de l'NBA femenina que va guanyar amb les Minnesota Lynx la temporada 2015-16. Als Estats Units també va jugar amb les New York Liberty. Exjugadora també de l'UB Barça i l'Olesa Espanyol, a Europa també va jugar amb el Dinamo Kursk, amb qui va guanyar l'Eurolliga l'any 2017.
He tingut la sort de tenir una carrera brillant, però em faltava la cirereta del pastís per poder tancar el cercle. Acabar allà on vaig començar, a l'equip de la meva ciutat, a Badalona.
Gràcies per tot el que m'heu donat. Sempre seré verd i negre. Força penya.
Anna Cruz també ha estat una peça clau de la selecció espanyola de bàsquet. De les 8 medalles internacionals, destaca la plata als Jocs Olímpics de Rio 2016, un subcampionat mundial 2 anys abans i 3 ors europeus.
El Barça de bàsquet ha fet els deures i s'assegura entrar a la repesca de l'Eurolliga després de superar i el líder, el Fenerbahçe.
I a més, a la seva pista, per 75-83, els blaugranes perdien de 15 punts al tercer quart, però van saber refer-se. Jabari Parker, amb 24 punts, màxim anotador del partit, i també destaca l'actuació de l'alè Joel Parra, 15 punts i un 26 de valoració. Joan Penya, Roya, tècnic blaugrana.
Una victòria important, una victòria de prestigi, de caràcter. No era fàcil jugar contra un equip que en els últims 4 mesos no havia perdut cap partit a casa, que va primer a l'Eurolliga, que té un autèntic equipàs.
El Barça pot acabar entre els 6 primers i anar directe als quarts de final de l'Eurolliga. S'ho jugarà contra la Virtus de Bolonya la setmana que ve al Palau.
Avui estem pendents de dues competicions europees amb presència catalana.
A la Champions masculina d'hoquei patins es juguen els partits de tornada als quarts de final. El Noia rep el Tricino amb un 1-2 favorables de Sant Sadurní de l'anada. El partit a 8:45 del vespre i en directe per Esport 3. Carlos Cortijo, tècnic del Noia.
Ha sido un camino duro, pero muy positivo, muy enriquecedor. Hemos vivido días muy especiales y bueno, y vamos a trabajar y vamos a luchar para que pues sea un gran día, un día también muy especial.
I en Waterpolo el Sabadell juga a la piscina Prorreco Italià, anada a semifinals de l'Eurocup masculina a les 9.
I acabem amb motor. La pilota Terrassa Berta Bellan és la màxima favorita al Mundial de Trial a l'aire lliure que aquest cap de setmana comença a Benavís, a Màlaga.
Un Mundial amb novetats. Dels 20 punts que disputaven abans, ara en són 43 per dia. Al final de cada dia hi haurà una superzona que donarà 3, 2 i 1 punt. Els pilots passen de jugar-se 280 punts en una temporada a jugar-se en 600, i això ho veu Berta Bellan.
Dues carreres de prova, una mica, perquè amb aquest nou reglament de zones d'un minut, lo de la superzona, bueno, són moltes coses noves que no s'han provat abans i no sé què tal sortiran. Confio que bé. Sí que és veritat que trobo que costa molt marcar zones d'un minut ben fetes, que siguin xules, que no ens hem de fer mal i que quedin espectaculars.
No t'ho pots perdre. I wanna hand you my heart and let you carry the load.
Nobody tells you anything you need to know. Arriba al Teatre Apolo de Barcelona el muntatge Un monstruo viene a verme, basat en la novel·la de Patrick Ness i que Juan Antonio Bayona va fer una adaptació per la gran pantalla que va guanyar 9 premis Goya. És la història d'en Connor, que té 13 anys i que cada nit té el mateix malson des que la seva mare cau malalta. Es tracta d'una producció en castellà amb la col·laboració de l'Associació Espanyola contra el Càncer i amb Melissa Hipólito, Iker Lastra, Antonio Paso i Roger Berruezo en el repartiment, entre d'altres actors.